Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 7 minuts gairebé que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la caravana i deixar-hi pujar Francesc Soler, Núria.
El nostre convidat d'avui és periodista i escriptor i treballa a Catalunya Ràdio des de fa uns anys, on ha desenvolupat bona part de la seva carrera professional. Destaca per haver col·laborat amb diversos mitjans audiovisuals, tant de Barcelona com de Madrid, i també per escriure una columna d'opinió al diari The New Barcelona Post. Més enllà del periodisme, també és autor, entre d'altres, de la novel·la Barcelona de Mau aquesta tarda i també del llibre d'entrevistes Homonots, converses amb 10 gais que han obert camí. I és per això que avui arriba als estudis de Ràdio Estel per presentar-nos El somriure dels dofins, una novel·la sobre el dolor i el desig que ens endinsa la vida d'un nen petit nascut als 70 que a poc va descobrint i acceptant qui és de debò. És per això que, per conèixer tots els detalls, avui puja a la caravana Francesc Soler.
Gràcies, Núria. Fins ara. Francesc Soler, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Francesc, ara ens ho deia la Núria, El somriure dels dofins, que s'ha convertit en la teva última novel·la, una novel·la que, per cert, no fa ni una setmana que està a les llibreries.
No, acaba d'arribar i estic rebent els primers comentaris dels lectors. Per tant, és aquest moment tan emocionant, perquè un llibre que has tingut durant mesos, anys, en aquest cas, al cap, i que has escrit, doncs, des de la solitud, arriba un moment que es fa de domini públic i penses, a veure, potser el que jo tenia molt clar que explicava no és exactament el que explica, perquè els llibres, com bé saps, els fem els escriptors, però també els fem els lectors. I per això és un moment dolç i és un moment emocionant aquests dies, sí.
Ara m'ho deies, fa anys que tenia al cap aquest llibre. Com s'ha gestat tot plegat?
Mira, jo és un llibre que feia molt de temps que volia escriure, però no sabia si en sabia prou, perquè crec que és un llibre que, per escriure'l bé, implica tenir molta vida i tenir moltes lectures. Mm. Per tant, ara que tinc 44 anys, és a dir, que ja començo a tenir una mica de vida, ja m'han passat unes quantes coses a la vida, vaig pensar que potser era el moment de posar-s'hi. I he de dir que la pandèmia em va ajudar eliminant tot el que podia distreure, que és la meva vida, la vida social. Jo soc una persona molt sociable, per tant, això d'haver-se d'estar enclaustrat a casa durant setmanes i setmanes, doncs segurament em va permetre tenir moltes hores per davant per fer aquesta primera versió, aquesta primera escriptura a raig, que sempre és necessària perquè acabés sortint El somriure dels dofins.
Fas una primera versió, si no m'equivoco, pares durant un temps i després ho reprens. Per què això?
Sí, a mi em va molt bé aquest mètode d'escriptura perquè em permet posar-me al lloc dels lectors. És a dir, quan acabes d'escriure un original, pots pensar que és el millor llibre del món i que t'han de donar el Nobel, o pots pensar que és una merda i esborrar-lo tot. Llavors bascules entre aquests dos sentiments i difícilment trobes un punt intermig. Llavors, quan deixes reposar un original com aquest i el reprens al cap d'uns mesos, et pots posar al lloc del lector. I a mi em passa una cosa que no sé si li vas a ningú més, que és que fins i tot a vegades em sorprèn dels girs de la pròpia història, que penso, on dia, doncs no recordava que això anava per aquí. I és bonic.
Jo sempre ho dic molt, que si escriviu un dietari, el més xulo no és escriure'l, és llegir-lo l'any després. I et sorprens de qui eres.
I sobretot, està bé que ho diguis parlant també d'aquest llibre, perquè en El somriure dels dofins jugo molt amb aquesta idea, no? De quan un escriptor és alhora escriptor, és alhora el protagonista del seu llibre i també és alhora el primer lector, que és molt bonic, no? Aquestes tres figures.
Ara em deies el protagonista, clar. Comences el llibre, espera't, que ara ho buscaré això perquè és fàcil, perquè és la primera pàgina, comences el llibre i trobes una frase que dius, ui, què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Ara li deia a en Francesc que quan entrava, que comences presentant-te tu. Comences presentant-te tu.
El llibre, el protagonista del llibre es diu Francesc Soler, i evidentment això pot sorprendre algú, pot fer que algú se'n vagi directament a Google a veure si és veritat, que a mi m'han passat aquestes coses tan fortes. Jo he de dir, sense...
Ja, ara ho he trobat, Em dic Francesc Soler, potser el nom us sonarà, i vaig néixer el 26 d'abril del 77, el mateix dia que Nova York va inaugurar-se la discoteca Estudio 54.
Com tots els llibres, és un llibre basat en fets reals, tot i que he de dir que els fets reals en aquest llibre s'acaben amb les quatre primeres paraules. És a dir, jo em dic Francesc Soler com el protagonista, però ja no vaig néixer aquest dia i evidentment, és un llibre de ficció, és una novel·la. Tota ficció parteix de la realitat, però no és ni molt menys la meva vida. El perquè de que el protagonista es digui Francesc Soler, que pot semblar una ocurrència o un joc, evidentment hi ha una part de joc, però també hi ha una part d'exercici, de creació. Al protagonista del llibre li passen coses, com deia, molt fortes, i una part d'això passa pel fet que la gent mal parli d'ell, pel fet de que vegi escrita la seva vida falsejada als diaris, etc. I jo em vaig plantejar com seria si això em passés a mi, si veigués el meu nom als diaris associats fins i tot a un delicte, etc. I em va anar molt bé per escriure el llibre, per posar-me a la pell del protagonista, i vaig pensar, calla, doncs deixem-ho. En lloc de posar-li Roger Garcia o Albert Planes, doncs Francesc Soler.
Clar, jo me l'estic llegint ara aquest llibre, un llibre que és, com diu el Francesc, que és optimista, perquè ho és, però és molt dur de llegir. Clar, tu escrivint-lo com a personatge principal, suposo que has sentit molt el personatge principal. Has plorat a l'hora d'escriure?
No he plorat, però sí que hi ha dies que he acabat fet pols, perquè, evidentment, com tot exercici de creació, jo crec que implica un exercici d'introspecció, i més tocant temes que em són molt pròxims. Evidentment, el protagonista és un noi homosexual que neix a la Catalunya interior, a comarques a finals dels 70, això ho compartim, i, evidentment, part de les seves vivències, sobretot el context social, el compartim. Llavors, evidentment, això ha implicat un esforç de retrospecció, de mirar-me des dels meus ulls, d'una persona ja d'això, no?, de maduresa, suposo que es pot dir amb 44 anys, no? Sí. O vaja, hauria de tenir una certa maduresa ja als 44, però sí fer una certa revisió, prenent aquesta distància, de coses que em van passar, o de com era la societat en aquell moment, perquè a vegades, com que el temps passa dia a dia, no tenim la sensació de canvi, però quan mirem això, no?, a 30 anys vista, veiem que la societat ha canviat molt. Sortosament.
Hem canviat en positiu?
Jo crec que sí.
Perquè el dia 31 de desembre, fa res, ja hi havia noves agressions homòfobes.
Mm-hmm, mm-hmm. Jo crec que sí. Jo crec que, en general, hem canviat en positiu. Només cal veure el que s'escrivia als mitjans de comunicació fa 30 anys i el que s'escriu ara. Per exemple, jo per fer aquest llibre vaig estar investigant com es va cobrir, per exemple, la irrupció de la pandèmia de la SIDA, de la pandèmia de la SIDA als anys 80, i era increïble. Les coses que s'escrivien en aquell moment i que ara serien intolerables. Sí que és evident que hi ha reductes, jo crec que minoritaris a la societat, molt violents, i que justament jo crec que són molt violents perquè veuen que se'ls està escapant de les mans, perquè veuen que la societat ja no és una societat masclista, patriarcal, homòfoba, racista, i llavors hi ha gent que no està convençuda o no està gens disposada a acceptar la seva pèrdua de privilegis.
Sí, com sigui, en Francesc Soler, que ha publicat aquest llibre editat per Columna, El somriure dels dofins. Que El somriure dels dofins jo crec que és un somriure, ja em perdonareu, és un somriure cabron.
Sí.
Que és aquell que amaga.
Sí, El somriure dels dofins jo crec que és molt equívoc, molt ambivalent. En alguns moments pot ser una tortura. Jo a vegades El somriure dels dofins l'equiparo amb la infantesa, o en una visió falsa de la infantesa, com si hagués de ser sempre una època feliç i sense preocupacions, i en la qual tothom és innocent i és bo per naturalesa, i és mentida. Hi ha nens que són molt cabrons, però hi ha nens que són molt cabrons amb 5 anys, amb 10 i amb 15, i ho seran tota la vida, altres no, altres milloraran i altres empitjoraran. Però em refereixo que El somriure dels dofins també pot ser això, aquesta suposada felicitat o suposada, no sé, innocència. Els dofins fan aquesta cara com de riure, però ells no riuen, és la cara que tenen. Pot ser també una màscara, segons com.
Quina història, crec que ens en feies una pinzellada, però quina història ens trobem en un llibre com aquest?
Jo he volgut explicar la història d'una persona que en ple descobriment de la seva personalitat i també de la seva sexualitat li passa una cosa greu, una cosa que li capgira la vida absolutament, i un fet això que determina la seva vida però que no li arruïna la vida. És a dir, jo he volgut parlar de dolor, però sobretot de superació del dolor. I perquè per mi era important poder llançar aquest missatge de dir, escolta, a la vida ens passen coses a vegades molt greu, coses imprevistes, coses que no hem buscat, coses que no en tenim cap culpa, però un cop passades ens podem passar la resta de la nostra vida instal·lats en el paper de víctimes, buscant culpables o buscant la revenja, o en coses molt millors, que és intentar aprofitar la vida que ens quedi o la vida que tenim, no?
Hi ha algú que s'hagi llegit ja el llibre i que ja t'hagi dit, Francesc, això passava a la Catalunya del 77, 78, 79?
No tant això, sinó molta gent que m'ha dit això també passava a Sabadell fa 20 anys, o jo no sóc homosexual, però a mi em passava perquè era una noia doncs, que anava molt a la meva i també sobresortia. Jo crec que aquesta societat molt més uniforme i molt més al·lèrgica a la diferència... L'altre dia hi havia un reportatge que parlava de la societat japonesa i que em va agradar molt, perquè deien que al Japó hi ha una dita que diu quan un clau sobresurt s'ha de picar perquè quedi anivellat amb els altres, que és aquesta espècie d'al·lèrgia a sobresortir, aquesta dictadura del tothom. Això perquè ho has de fer? Perquè ho fa tothom. Això no ho facis perquè tothom s'enriurà de tu. Aquesta
idea del tothom,
la norma,
eh?
No sortir-se de la norma com a sistema de vida. En un món com l'actual, que evidentment és molt més plural i molt més divers, doncs segurament aquesta sensació, aquesta pressió per la norma ha canviat. Una noia també m'ho deia, una noia que no té fills, em deia, jo també ho vaig sentir en el moment en què totes les meves amigues tenien fills i jo no en vaig tenir, no? I m'havia d'estar justificant constantment. Per sort, jo crec que això cada cop és més anecdòtic.
Evidentment, Francesc, aquest llibre és una novel·la i a part d'explicar-nos una història, també tenies aquesta intenció de reivindicar?
Sí, hi ha una part de reivindicació de certes figures, de certes èpoques, i sobretot també del paper de la literatura en la vida de les persones.
Surten molts escriptors, Oscar Wilde surt...
Sí, i aquí una antologia, hi ha l'Oscar Wilde, hi ha el Terence Moix, hi ha Mishima... hi ha Holleran, hi ha Levitt...
I per aquí, que encara no hi ha arribat, encara...
Però sí, vol ser una reivindicació dels escriptors i de l'escriptura i de la literatura com un mitjà, no només per aprendre de què va la vida, sinó també per aprendre de com és un mateix, no? A vegades, i sobretot, per exemple, en el cas de la novel·la, que és un noi homosexual que creix en un context on no hi ha referents, ell se sent sol i se sent molt perdut, i llavors llegint descobreix doncs, que no és tan original, que aquests grans enamoraments o aquests grans patiments o aquestes inseguretats ja passaven fa dos segles i que ha quedat escrit. I, per tant, aquesta idea de dir en el fons no som originals, en el fons som versions de versions de versions, doncs lluny de dir, vaja, jo pensava que aquí era l'únic que m'havia enamorat d'aquesta manera tan boja... per provocar un cert consol, de dir, hosti, és que està bé, mira, aquest llibre parla de mi. Per això un capítol, sense fer spoilers, que es diu tots els llibres parlen de mi, que és aquest moment bonic en què llegeixes i dius, hosti, és que a mi això també m'ha passat, que bé.
Estava pensant ara, ai, si t'expliques jo. Ai, si Però sí, és això. A més, és un llibre que ho dèiem, que és... i no pararé de repetir-ho perquè és totalment cert, és un llibre molt dur, però amb una visió optimista de la vida. I ja no et pregunto pel llibre, sinó et pregunto més a tu, Francesc, com... Ara sembles el meu psicòleg. Com transformem en un problema que per nosaltres ho és tot, és un món, no?, aquell problema, en aquest positivisme?
Doncs bona pregunta.
Pregunta-li al teu psicòleg.
Sí. Jo crec que sobretot sent molt economicista i pensant que és que en situacions i persones dures o persones que et poden haver fet mal o que et poden haver fallat, és que no val perdre i no val la vida, no val la pena perdre ni un minut de la vida. Llavors, mirant endavant i sobretot pensar en tot el que té la vida per oferir-te encara. Sé que això que estic dient ara, en algunes situacions dures i difícils, és molt complicat, no?, de fer-ho, però crec que com a sistema de vida, no recreant-se en la tristesa, en el dolor o fins i tot en la venjança, jo crec que és bo.
Jo que m'estic llegint aquest llibre, mm-hmm. Tot és perdonable?
Bona pregunta.
Bé, la ficció està molt bé, però és ficció.
Jo no sé si tot és perdonable, ni si hem d'aspirar al perdó. Jo crec que estaria bé que ho fos. Estaria bé que ho fos i, sobretot, que quan passen els anys, si es pren una certa distància, potser s'entenen certs comportaments. I moltes vegades... fem el que fem perquè no en sabem més, no perquè hi hagi malícia o perquè hi hagi una voluntat això de fer mal, sinó perquè és que no en sabem més. I a vegades els pares fallen perquè no en saben més, a vegades les parelles fallen també perquè no en saben més, i això, per tant, sí.
Em dona la sensació, Francesc, que i ho deixes molt imprès també en el llibre i en la història i en la confecció del personatge, que ets un tio molt vitalista.
Mm-hmm. Sí, jo sóc vitalista i disfrutón.
Sí, eh?
Sí.
Disfrutón,
sí,
m'agrada.
Sí, m'agrada molt aquesta paraula. No sé si en català em podríem dir
sí.
Gaudinià, tot i que gaudinià. Potser seria més amant de la Sagrada Família, però vaja.
Va, una altra cosa que m'ha agradat molt del llibre és, ara ho dèiem, que ens situa en un poble de la Catalunya Central dels anys 70, però també dius que gran part del col·lectiu LGTBIQ+, es trasllada a grans ciutats com ara Barcelona perquè s'hi troben més còmodes. Suposo que el sentir-se un més i que ningú s'hi fixi és el que ajuda a sentir-se còmode. No?
Mira, aquest és un dels temes que a mi m'agrada reivindicar de la novel·la, que és posar en valor la ciutat com a espai de sociabilitat, com a espai de trobada, també com a espai de reivindicació i d'organització social. I en el cas del col·lectiu LGTBI és claríssim, no? Perquè estem en un moment, sobretot en aquests primers mesos postpandèmics, d'una certa al·lèrgia a la ciutat i una certa reivindicació del món rural, que no se m'enfadi ara la gent que viu a pobles, que segur que s'hi viu molt bé. Però a vegades hi ha una certa com demonització de la ciutat, no?, i de voler anar a les essències i de reconnectar amb la natura, que està molt bé el cap de setmana anar a reconnectar amb la natura. Però jo crec que la ciutat és on, des de tot el segle XX, milers, milions de persones que en el seu context, doncs, petit i amb molta pressió social no s'han pogut desenvolupar com a persones, han trobat la ciutat en aquest suposat anonimat, que potser tampoc és tal, la possibilitat de trobar gent com ells, amb interessos en comú, i d'organitzar i de refer una espècie de famílies noves, no?, perquè moltes vegades han deixat pares, han deixat tiets i germans, doncs, els pobles d'origen, i creen unes noves xarxes, doncs, que també són molt boniques. I això val per Barcelona, per Madrid, per San Francisco, per Nova York, per Londres, etcètera. I he volgut reivindicar aquest paper, sí. I és també on neixen, lògicament, els moviments de defensa dels drets del col·lectiu LGTB. Neixen a la ciutat.
Neixen a la ciutat i, en el cas d'Espanya, a Barcelona.
I en el cas d'Espanya, a Barcelona, correcte.
A tu et va passar una mica això, Francesc?
Sí, rotundament sí. Sí, jo a Barcelona vaig trobar el meu espai on fer possible el meu projecte de vida i on acabar de ser jo de veritat. És a dir, jo tinc molt bona relació amb el meu poble, m'agrada molt pujar-hi a la meva família, vaig fer el pregó de la Festa Major fa uns anys i estic encantat de la vida i sé que m'estimen molt i el llibre es ven a la llibreria del poble, per tant, res a dir-ne. Ara, jo és veritat que quan vaig arribar a Barcelona vaig dir, això sóc jo, aquesta és la casa que he triat, això és casa.
L'has presentat ja, el llibre?
No, el llibre és que acaba de sortir del forn.
Sí, fa res.
I per tant estic encantat avui de venir-ne a parlar aquí a Ràdio Estel. El presento l'últim dijous d'aquest mes a la llibreria Ona, i llavors començo un tour, vaig a fer una presentació a Vic també l'endemà, sé que també tinc alguna cosa a Tarragona, a Móra d'Ebre, torno a Barcelona a la llibreria Antinaus, que també m'estimen molt i que segur que serà una presentació molt interessant, i a partir d'aquí doncs anirem fent.
Doncs ja ho sabeu, que el darrer dijous de gener a la llibreria Ona podreu trobar en Francesc Soler la presentació d'aquest llibre que de veritat val molt la pena, El somriure dels dofins, editat per Columna. En Francesc, que ve del món de l'escriptura, ell és escriptor, però també és periodista. El món del periodisme ha ajudat a normalitzar la identitat sexual, la diversitat sexual?
Jo crec que sí, i ja t'ho dic, fent aquesta retrospectiva amb la premsa, jo crec que, per sort, en aquest país tenim una premsa compromesa i una premsa que ajuda. Potser en el camp de la visibilitat, i és una cosa que no em canso de dir, crec que l'assignatura pendent és la incorporació de les persones trans als mitjans de comunicació, no només com a lectores, no només com a tema, sinó també com a generadores de discurs. És a dir, a mi m'encantaria poder veure un presentador al 324 que fos un home o una dona trans.
Si no passa, és perquè hi ha transfòbia i ens ho diem poc?
Sí, i tant, i tant. De baixa intensitat, perquè el discurs tothom el té molt ben après, però llavors a l'hora...
Amagadet, que no
es noti. Sí, 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 però en qualsevol procés de selecció estic segur que això pesa, vaja, estic segur, no, em consta, i de fet el col·lectiu trans és un dels col·lectius amb una taxa d'atur més elevades, i és per alguna cosa.
Acabes de publicar aquesta novel·la que ve del 2020, si no m'equivoco, dèiem que era un procés llarg, per tant, no t'esveris si et faig aquesta pregunta. Proper llibre, ja el tenim en ment?
Tinc idees que em volten pel cap, però no he volgut posar-m'hi i no m'hi posaré, segurament fins després de Sant Jordi. Ara vull gaudir molt aquest llibre, vull explicar-lo molt, vull poder-ho compartir amb els lectors. Una de les coses meravelloses de les xarxes socials és que la gent llegeix el llibre i llavors t'ho explica i diu, mira, he pensat això, i això és molt bonic perquè si no, a vegades, clar, és que queda super desconnectat dels lectors perquè els lectors els veus a la presentació del llibre quan el compren, però llavors ja no els veus més i llavors, escolta, és que no sé si li ha agradat, si me'l tiraran pel cap o si ja l'han tirat al contenidor de reciclatge. Per tant, això és molt bonic i vull viure molt aquest moment sense entrar en una altra història. Tinc temptacions, perquè hi ha dies que dic, comencem, apunto coses a les llibretes i això, però de moment no.
Podríem definir, i molt, 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 molt resumit, el somriure dels dofins com una catarsi de llibertat?
Sí, sí. Em sembla acurat. Sí, 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 sí. És això. Sí, sí. Bé.
Nil Moliner, amb aquesta llibertat, Francesc, t'ho he dit que t'ho preguntaria quan entraves a l'estudi, quan entraves avui a la caravana, deixeu-m'ho dir, perquè a mi és la de les coses que m'ha cridat més l'atenció d'aquest llibre, que és la portada, que és preciosa. És un quadre, això, eh?
Estic molt content. És un quadre d'un pintor que es diu Xavi Solà, que fa molt de temps que segueixo, diuen que és el Hockney català, o l'escriptor de la Joventut Trista. I és un quadre amb un retrat d'un noi en el qual es veu que li han passat coses. Es veu que li han passat coses i l'editorial li va proposar, el Xavi va acceptar i estic immensament feliç perquè crec que li fa un gran servei al llibre.
És preciós, és preciós. Mira, Francesc, ho faig molt poc en directe. Faig molt poc de grupi en directe, però em signes el llibre?
I tant, per suposat que sí.
Francesc Soler, periodista, escriptor, que avui ens ha vingut a presentar aquesta última novel·la, El somriure dels dofins, editat per l'editorial Columna. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, molts èxits i fins aviat.
A vosaltres.
Presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
Pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Gairebé 3 minuts que passen de 4:45 de la tarda. La caravana, com sempre, cada dimarts fa una parada i és la parada solidària. I avui volem parlar de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, la setmana en què se celebra precisament el Dia Mundial en contra de la depressió. Pau.
El 13 de gener es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una malaltia mental que en aquests últims anys s'ha vist incrementada a causa de les seqüeles de la pandèmia. Segons l'Organització Mundial contra la Salut, la depressió és una malaltia que afecta el 3,8% de la població mundial. I precisament, la Fundació Malalts Mentals de Catalunya té com a objectiu vetllar i protegir les persones amb malalties mentals quan més ho necessiten, oferint-los en tot moment allò que necessiten. Per això, avui a la caravana en parlem amb Victòria Morell, la directora general d'aquesta fundació.
Victòria, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Temes de lo que digan
si no saben nada de lo que llevo dentro. Temes de lo que pienso. Si ya nada parece tan real, yo quisiera parar el tiempo, mirarme a los ojos y no sentir miedo. Victòria, ens hem tret el tabú de parlar de la salut mental precisament arrel d'una pandèmia que ha durat 2 anys.
Hem millorat.
Hem millorat.
Però encara no.
Hi ha tabú, eh?
Encara hi ha molt tabú, hi ha molt estigma i hi ha molt autoestigma. Les pròpies persones que pateixen problemes de salut mental no sempre es senten amb la llibertat i amb la tranquil·litat de poder explicar en el lloc de feina, amb els amics, amb la família, doncs que tenen un malestar. Sigui malestar emocional o sigui ja un trastorn mental, perquè saben que les repercussions són importants.
Com quines, per exemple?
Doncs a nivell de feina. Doncs moltes vegades, quan una persona diu que té un trastorn, es pot associar molt fàcilment a que aquesta persona tindrà més baixes, que aquesta persona potser no serà igual de productiva, que igual no serà estable, no? Per poder fer les seves responsabilitats. A nivell d'amistats, és que ha fet molt mal, no? Certes pel·lícules o certa premsa també, no? Estigmatitzant i posant una etiqueta de perillositat a la salut mental que no és real. De fet, hi ha xifres on diuen que hi ha més persones perilloses, entre cometes, sense un trastorn mental que no amb trastorn mental. Al contrari, la majoria de vegades són les víctimes. Però això encara no està prou integrat. S'està fent molta feina. S'està, per exemple, l'Associació Obertament fa campanyes de lluita contra estigma. La pandèmia ho ha aflorat. Ha aflorat no tant un trastorn mental, però sí un malestar mental que ha fet que la gent pogués explicar, no? Doncs que no se sentia bé i s'han generat doncs, uns espais i uns professionals per poder acompanyar aquest malestar. Mm-hmm. Però encara hi ha molt camí a recórrer.
Ara em parlaves de professionals, al principi et parlava si hem evolucionat una mica trencant aquest tabú. Et continuo preguntant si hem evolucionat, però hem evolucionat amb els diagnòstics, amb el pas dels anys, amb tractaments de certes malalties mentals. Ho dic perquè moltes vegades, i sense desprestigiar de veritat a cap mena de professional, però és veritat que si n'hi ha de bons, també a vegades n'hi ha de dolents, i a vegades associem les malalties mentals a aquell metge que et diu, mira, pren-te aquestes pastilles i apa, tot anirà bé.
Com de totes les professions,
que sí,
no? És un sí, però és un no, Com tot... Això no es veu a la ràdio, no és la comunicació no verbal, però és veritat. O sigui, com a totes les professions, hi ha tot tipus de professionals. Sí que és veritat que ara hi ha una mirada molt més holística de la salut mental. No és una mirada farmacològica pura, és mirant també doncs, com es pot ajudar a nivell de teràpies, a nivell de mirar quins són els condicionants socials que provoquen el malestar d'aquesta persona. De fet, l'enfocament que s'està fent des del Pacte Nacional de la Salut Mental és fer un esforç molt gran cap a la prevenció i la promoció de la salut mental. És a dir, comencem a mirar abans. Quan comença a haver-hi, hi ha determinants factors, no?, socials que provoquen un malestar. Doncs comencem a atendre-ho, que això no vol dir farmacològicament, és començar a atendre aquestes situacions estressants d'una persona que poden desembocar en problemes de salut mental. Per tant, sí que s'ha fet molt canvi, i hi ha molt canvi a fer, encara, però s'ha canviat.
Em parlaves del Pacte Nacional per la Salut Mental. Explica'm una mica què és això i d'on sorgeix.
Doncs, mira, jo penso que estem en un moment ara crucial, i perquè s'ha posat la salut mental no només al centre, arrel de la pandèmia, arrel d'aquest malestar que comentàvem, sinó políticament. De fet, el president Aragonès va dir que aquest any, aquesta legislatura posava per davant de tot la salut mental. El Pacte Nacional és intentar fer unes polítiques i una estratègia per atendre la salut mental de tots els catalans mirant el que diu l'Organització Mundial de la Salut i mirant aquesta prevenció, aquesta promoció, intentant que tots els agents que treballem per la salut mental seguim una mateixa estratègia, de que sigui una salut mental comunitària, que les persones doncs, puguin viure la comunitat amb igualtat de condicions que les altres, sense haver d'anar doncs, al que hi havia 30 anys, que era tractaments farmacològics i ingressos en hospitals psiquiàtrics.
Ara parlaves de Pere Aragonès, que com a president de la Generalitat ho havia posat com a tema capdalt a la seva legislatura. Deixa posar-te una miqueta en un jardí, el govern aragonès ha promès un psicòleg per cap. Amb això n'hi ha prou?
No. No, i és veritat que el que hem de fer és mirar, perquè hi ha molts recursos diferents, hi ha molts perfils diferents de professionals que poden ajudar al benestar de les persones. No només fan falta psicòlegs, no només falten psiquiatres, fan falta educadors socials, fan falta treballadors socials, terapeutes ocupacionals, per tal de mirar de manera holística la persona, no? I que, doncs, sí que a nivell del trastorn, psiquiatres i psicòlegs, no?, s'ha d'abordar, però també el que deia abans, no?, d'aquests condicionants socials, que un treballador social, un terapeuta ocupacional, si ajuda la persona a doncs, poder tenir una feina, a trobar doncs, un entorn social que l'ajudi, doncs tot això són condicionants que faran que tingui una bona salut mental.
Abans parlàvem de tabús, no vull deixar-ho de fer, perquè jo crec que hem de desestigmatitzar moltíssimes coses. Jo crec que aquest any estem entre tots desestigmatitzant una mica el fet d'anar al psicòleg, ho hem de dir, jo vaig al psicòleg, i de veritat va molt bé, feu perquè va molt, molt bé. I has anomenat una altra de les paraules que jo crec que encara té molt estigma a sobre, que és el psiquiatre. Uh-huh. Que és el psiquiatre i que quan dius la paraula psiquiatre... Compte, perquè llavors el loquero, estàs boig, no sé què, això continua passant,
Sí. Sí, de fet, parlant amb psiquiatres, no?, amb els que col·laborem o que coneixem, ells mateixos ho diuen, és que no només donem medicació. I, evidentment, que vetllem per la persona i, evidentment, que mirem com podem ajudar-lo i que si aquesta medicació que s'està prenent s'ha d'anar reajustant, perquè no sigui... Bueno, que cada cop n'hagi de prendre menys, perquè la persona sigui menys dependent de la medicació, doncs fer-ho. Però sí que és veritat que, bueno, no és el mateix que diguis vaig a l'oncòleg o vaig al dermatòleg que vaig al psiquiatre.
Em parlaves també de que tota aquesta estigmatització repercuteix a vegades en la feina. Doncs bé, en plena una de la pandèmia de Covid-19, un estudi realitzat per l'Hospital del Mar i els centres d'epidemiologia, salut mental i salut pública de la xarxa Ciber va concloure que prop del 50% d'aquests treballadors de l'estat espanyol han presentat un alt risc de tenir ansietat o depressió durant la primera onada de la Covid-19. Des del món laboral hi ha prou protecció o mecanismes per tal de vetllar i protegir treballadors?
No, no. Jo penso que la societat i la competitivitat que hi ha fa que a vegades s'oblidi, no, del benestar dels treballadors.
És bèstia, això, no?
Sí. Però és que inclús ens passa a nosaltres, per exemple, a la Fundació, no? Hi ha una frase que moltes vegades em diuen treballadors de la Fundació: Victòria, és que és important cuidar el cuidador. I és que és així. Nosaltres treballem amb persones amb un trastorn mental sever, amb persones que en un moment donat doncs poden voler quelcom que el professional no li pot donar, i ells s'emporten aquest malestar de la persona a casa, no? Llavors, fer aquesta feina de separar el que és la teva professionalitat de la teva vida personal quan treballes amb salut mental és molt complicat. Però en general sí que hauríem d'anar promovent mesures una miqueta més d'empresa saludable, no? Bueno, entenem, no?, que les empreses han de ser competitives, s'ha de treballar, però d'intentar trobar eines per poder-ho fer més saludable.
Posàvem damunt la taula tota aquesta estigmatització sobre les malalties mentals. Com hi lluiteu des de la Federació Malalties Mentals de Catalunya per desestigmatitzar-ho tot plegat?
Nosaltres, sobretot, el que intentem i el que fem és tractar aquestes persones igual que qualsevol altra persona. I aquest és el primer gran canvi, perquè es poden explicar moltes coses, però s'ha de fer amb el dia a dia.
Estava pensant, tan senzill i tan difícil, eh?
Sí. I et poso un exemple, eh? Nosaltres saps que el nostre principal servei és el del suport a l'exercici de la capacitat jurídica. És el que abans eren les tuteles, no? Doncs nosaltres tenim representació legal de persones perquè elles soles no poden prendre decisions. Doncs, poso un exemple, no? Una persona que se li ha mort la mare i hereda un pis. En l'acte d'acceptació d'aquesta herència, nosaltres podríem anar-hi, perquè tenim la representació legal, però exigim que la persona vingui amb nosaltres. Els notaris, algun notari ens ha dit alguna vegada, però per què? Wow. No cal, perquè legalment no és necessari. Diem, com que no? És una persona com qualsevol altra. Ell ha patit la pèrdua de la seva mare i, per tant, ell vindrà a l'acceptació, a l'herència. Per tant, són aquestes petites grans coses que fas que és una persona i té els mateixos drets que qualsevol altra. I amb això anem trencant el rebuig o la por de la societat, no? Perquè tenim molts problemes quan parlàvem de l'estigma, no? A l'hora d'ajudar una persona a trobar un pis. Bueno, algun propietari, quan ha sabut que aquesta persona rebia el suport de la Fundació, doncs els hi creen reticències a l'hora bueno, de fer un contracte de lloguer, etc.
Que, per cert, això ja no és legal.
Exacte.
Això és discriminatiu.
Però no t'ho diuen així de clar. Et diuen que, mira, casualment, fa una hora ja hem tingut una oferta en ferm i llavors el que fem és acompanyar, demostrar, no?, que són persones que poden fer el seu dia a dia amb la mateixa normalitat que nosaltres i que tots necessitem suports. Jo sempre ho dic, ells necessiten suports en una cosa, però és que tots en necessitem. Jo també necessito suports per altres coses. Normalitzem-ho.
Parlant d'estigmatització en sentit general, quan parlem de malalties mentals, com bé saps, el proper 13 de gener, ens ho dèiem, es commemora aquest Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. És una de les més estigmatitzades o més que estigmatitzades, és una de les més banalitzades, la depressió?
Sí, quan m'has dit estigmatitzada he pensat no. No,
no, però allò de... Què tens, depressió? Re, va, ànims, va, som-hi, eh? Vinga. Allò fet, que molesta tant.
Sí, de fet hi ha moltes campanyes en aquest sentit de... No em diguis que no passa res, no em diguis que anem a prendre alguna cosa i...
Perquè sí que passa. Que,
sí que passa. I sí que realment és banalitzada i a la vegada... com et fan sentir malament. Perquè com és que tens una depressió, si ho tens tot, o si hi ha molta gent que està pitjor que tu. És que no pot fer-hi més una persona que pateix depressió. Llavors, sí que és veritat això, no? Que no s'hi dona la importància que realment té.
Aquest només tens una depressió, no? Què significa una depressió per algú que la pateix?
Clar, és una sensació de no poder afrontar el seu dia a dia o les problemàtiques del dia a dia amb la normalitat que tenim una altra persona, no? I que llavors doncs, fa que es vagi sentint doncs, amb més disgust, no? I amb més malestar en qualsevol àmbit de la seva vida.
Per cert, que vas estar treballant en entitats relacionades amb la discapacitat i vas detectar també l'especial vulnerabilitat i estima que hi havia envers la salut mental. Deixa'm posar un nom sobre la taula i tu tires, eh?
Sí.
Silvestre Moreno.
Jo estic on estic perquè penso que el llegat de la Silvestre Moreno...
T'ha canviat la cara, eh?
Sí, sí o no?
Sí.
Jo és...
Qui és la Silvestre Moreno?
Mira, la Silvestre Moreno per mi és un referent del que ha fet pels drets de les persones amb problemes de salut mental. Ella és una senyora que fa 30 anys tenia el seu sogre ingressat a l'Institut Mental de Santa Creu i Sant Pau i l'anava a veure. En aquell moment, aquella persona tenia, penso que tenia deteriorament cognitiu. Estava en aquests pavellons on hi havia tot tipus de persones amb diferents problemàtiques. Va haver un moment que políticament es va dir s'ha de tancar, no? I hem de començar a obrir a la comunitat a aquestes persones que estan ingressades. Ella va dir, em sembla molt bé, però ho hem de fer a poc a poc. Aquestes persones fa molts anys que estan aquí ingressades. I de manera totalment natural va crear la primera associació de familiars per vetllar pels drets d'aquestes persones que estaven ingressades. D'això, d'una petita associació que es va començar a fer, més endavant, quan es va fer el tancament de l'Institut Mental, van morir molta gent en aquest procés. I ella anava denunciant a Fiscalia constantment. Va haver un dia que un fiscal la va cridar i li va dir, escolti, vostè n'està atenent els seus familiars, però hi ha molta gent que no té família. Poden ser tutors d'aquestes persones? I ella, amb tots els socis de l'associació, que eren persones voluntàries, familiars, van decidir assumir la tutela de persones que ni coneixien. Al cap d'un temps es van donar compte de que era massa gros, això, i s'havia de professionalitzar, i va ser quan van crear la fundació. I ella, bueno, fins que la salut li ha permès, ha estat la presidenta de la fundació, ara és la nostra presidenta honorífica, i a mi és que el que em va transmetre és l'amor per les persones amb problemes de salut mental. O sigui, aquesta por, aquest rebuig, aquest desconeixement que es té a l'inici, quan veus que ho transmet em dius que són persones que necessiten aquest amor nostre, és brutal. La veritat és que bueno, ara té 80 i llargs i bueno, jo crec que mai podem estar més agraïts del que ha fet, que aquests passos que va fer de manera totalment voluntària, de manera totalment gratuïta, sense voler res a canvi, per vetllar pels drets de les persones amb problemes de salut mental.
Victòria, t'ho deia, a l'entrar a l'estudi, et deia... jo crec que, i no vull dir aquest any perquè no vull posar-hi data límit, però sí que és veritat que aquest any, segurament gràcies a la pandèmia, s'està començant a parlar, déu-n'hi-do, de les malalties mentals, de com estem tots, ens estem revisionant a nosaltres mateixos com a individus, però també com a societat, i això està molt bé, eh? Però fins a quin punt ho estem fent? És a dir, tu que t'hi dediques plenament a això, els mitjans de comunicació hi estem aportant prou al nostre granet de sorra o encara no? Pots fer crítica, eh? No em diguis ara que sí perquè has vingut aquí.
No, ho faria, eh? A veure, jo el que veig és que s'ha canviat molt. O sigui, abans no es parlava de la salut mental. I si es parlava era estigmatitzant, sense voler estigmatitzar, però s'estigmatitzava. Uh-huh. I per tant, sí que s'està evolucionant. Jo crec que el gran pas que podríem fer és ja començar a donar-los el seu lloc, no? O sigui, deixar de parlar de... Sí, perquè això de la salut mental és, sinó anem a incloure-ho com una part més del que hi ha a la societat, no? I anem a escoltar les persones que tenen un problema de salut mental, però no necessàriament per parlar del seu problema de salut mental, sinó de que igual són persones que són molt bones amb no sé què, que vinguin a explicar el que fan. Jo crec que és això, no és normalitzar-ho. El gran canvi que estem fent i el gran canvi cultural que hem d'anar fent entre tots és canviar la mirada. És a dir, fins ara hi ha hagut una mirada molt paternalista, no? De nosaltres sabem el que necessiten, i quan dic nosaltres, dic els professionals mèdics, els professionals socials, les pròpies famílies, l'entorn social, de cuidar-los, no? I el canvi de mirada que hem de fer és, no, ells són persones iguals que nosaltres, tenen els mateixos drets que nosaltres, posem-s'hi al costat per ajudar-los amb el que necessitin. No posem-s'hi a sobre amb tota la millor de les intencions per protegir-los i per fer el que considerem nosaltres que necessiten. Per tant, és això, posar-los al mateix nivell que nosaltres.
Et fa por que si no passa això i se'n continua parlant es vagi diluint tot plegat i quedi com una moda, n'hem parlat tots de salut mental i ja està?
Mira, jo fins fa un parell de mesos pensava que no, que això havia quedat per quedar-se, havia vingut per quedar-se, i que realment és una realitat. De fet, quan estàvem a la pandèmia, no sé si recordaràs que dèiem, bueno, hi ha la primera onada, la segona i la tercera sala de la salut mental, sí, no? I que, per tant, això s'havia quedat. Però l'altre dia estava parlant amb un company i em va dir, anem amb compte. Dic, però si això està impregnat. I em va dir, mira, ara no et sabria dir quants anys fa, però com va començar tot el tema del SIDA? En aquell moment tothom parlava d'això. Diu, i ara? Ja ni se'n parla. I segueix existint. Per tant, no ho tinc clar, que estiguem, que hàgim d'estar tranquils, a dir, ja s'ha quedat, quedat. Tant de bo es quedi amb aquesta mirada de normalització, no? No de... Hem d'abordar la salut mental, no. Ja la tenim integrada, la salut mental. I parlem de tot amb la salut mental de manera integral.
Parlàvem de l'estigmatització així com en plana general, però no t'he preguntat com ho pateixen ells, com ho pateix la gent que pateix salut mental, com ho pateix algú que pateix trastorn bipolar, per exemple, i algú pel carrer se n'en fot i ell està allà.
Mira, jo sempre he pensat que, i ara potser això no sé si queda molt bé políticament, no sé si és massa políticament
correcte. El programa no és políticament correcte.
Però jo que he treballat amb moltes, amb les diferents discapacitats, jo sempre he pensat que és la més dura. Perquè genera precisament aquest rebuig de la societat. Genera un esgotament a vegades de les famílies. Genera una soledat no volguda molt important. De fet, estem intentant fer un projecte amb el Consorci de Terrassa sobre la soledat no volguda. Perquè una cosa és que tu vulguis estar sol, l'altra és que estiguis sol perquè és que l'entorn et mira malament o l'entorn no vol parlar amb tu. Sí que és veritat que hi ha hagut forces canvis, i em centraria molt en la gent jove. La gent jove té molt més integrat el que és un problema de salut mental, el parlen amb molta més normalitat que el que potser fem, no? Persones, doncs, ja més adultes, però encara ells se senten molt sols. I aquest és, per mi, el gran repte. Ells se senten malament, evidentment, i si tenen confiança i t'ho verbalitzen, el patiment te l'emportes tu. El gran canvi que hauríem de fer és això, que hi hagués una inclusió real a la comunitat.
Abans ho deia, Victòria, a micròfon tancat ho comentàvem, quan et deia que una de les dades més esfereïdores que havia llegit... Feia molts anys que no llegia alguna cosa tan bèstia, que la principal causa de mort entre joves de 15 anys a 20 i escaig, a 20 i poc, és el suïcidi.
Sí.
Ho hem notat, això? Heu notat des de la Federació de Salut Mental que ha crescut la malaltia mental en joves?
Molt. Ho hem notat molt. De fet, nosaltres, quan vam néixer, nosaltres ara fem 30 anys de la Fundació, el perfil que teníem era de persones a partir dels 40 anys. Uh-huh. Eren persones que la família ja es feia gran, no els podia atendre, i doncs ens passaven la tutela per poder-los atendre. Ara tenem a joves de 18 anys, amb una tutela. O sigui, que són persones que ja o la família ha claudicat o que la família no pot fer-se amb més càrrec i que nosaltres els hem d'atendre. Per tant, sí, l'increment de persones joves ha crescut de manera exponencial.
Sóc una altra esclaus que trobo imprescindible, que és la família, que és l'entorn social, però sobretot la família. Suposo que la família fa molt de paller en aquests casos, però també és comprensible que una família digui jo és que he arribat fins aquí, és que no puc.
Sí, sí. De fet, jo penso que un dels grans focus que també s'han de fer és donar molt suport a les famílies. Les famílies es troben amb... Primer, que el model de família ha canviat. Abans, amb la comparativa aquesta que feia, no?, de fa 30 anys, doncs moltes vegades era el model de família clàssic, no? I la mare o l'àvia era al final qui tenia cura d'aquesta persona. Clar, per sort estem en un altre tipus de societat. El pare i la mare treballen, hi ha un altre tipus de dinàmiques. Clar, igualment se n'han de fer responsables i se'n volen fer responsables d'aquestes persones, però necessiten molta ajuda. I sí que és veritat que pot ser que estiguin esgotats, que arribi un moment que diguin és que és massa gros això per poder-ho gestionar jo sol. Per tant, l'ajuda a les famílies és clau.
Ja has vist que sóc especialista en fotre en jardins als convidats?
Bastant.
Sí, eh? Ho has vist. Ara m'inventaré una cosa d'aquelles que mira, ara em contestarà pels cascos. Andreu, el primer dia lliure de la setmana que ve que no tinguem entrevista, ara li demanaré a la Victòria. Dilluns, eh? Ara per dilluns, no sé si li complico la vida.
A veure.
Jo t'ho demano, val? Perquè has dit, sí, en parlem molt, però em fa por que això quedi com una moda i que se n'ha de parlar més amb ells. El proper dilluns ens poden acompanyar tres joves amb malaltia mental en aquest estudi?
Ho puc intentar.
Ho intentem?
Sí.
Victòria Morell, directora general de la Federació Malalties Mentals de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Pidiéndole a Dios toda la tregua que no me he dado. Al menos me he perdonado. ¿Cómo pasan los años? Nadie diría que estaría aquí, pero hasta aquí he llegado. Camino de suelo dorado, dime que no te he fallado. Confías en mí, en que tú y yo saldremos de aquí, cogidas de la mano. Y si prefieres volar, volaremos bien alto. Yo quisiera